Estem parlant d'una xifra important,
sí,
eh?
I està molt poc diagnosticada. Mm.
Doncs anem amb això. Quan ho hem de sospitar? Quins símptomes produeix? Quan hem d'anar al metge? Perquè bueno, pensem que patim això.
Pues, nosaltres, jo penso que s'hauria d'anar al metge quan algú, la família, bàsicament, normalment el company de llit, però si no, a vegades està tota la família, perquè et diuen que dues habitacions més enllà també el senten roncar, quan hi ha un ronquido molt important. Sobretot és molt important si et diuen que realment para de respirar, o sigui, hi ha gent que quan ve amb el familiar a la consulta et diu, no, és que l'haig de tocar perquè penso que s'està que ha parat, que no tornarà a respirar. Quan és gent que va dormint-se per tot arreu, o sigui, un síndrome molt sever, moltes vegades a davant de la consulta fas el diagnòstic perquè tens parat allà davant un senyor que s'està esperant per entrar i que s'ha dormit.
I s'està dormint a la sala d'espera.
No, s'ha dormit, ni ronca o no ronca, però s'ha dormit. Quan la gent et diu que s'aixeca al dematí cansada, a pesar d'haver dormit les suficients hores, perquè també hi ha una cosa, la somnolència diurna s'ha de tindre molt clar una cosa, que hi ha molta gent que té molta son al dia perquè no ha dormit suficient a la nit. O sigui, s'ha d'esbrinar molt bé a quina hora se'n van a dormir i a quina hora es lleven, perquè si ens anem a dormir a les 2 del dematí i ens aixequem a les 7, doncs probablement tindrem son. Altres coses és despertar-se a la nit amb la sensació d'aquest fal d'aire, o sigui, d'aquest asfixi, sense tindre cap malaltia, per lo menys diagnosticada cardiorrespiratòriament, aixecar-se freqüentment la nit a fer pipí, problemes de mal de cap al dematí i gent que et diu que li costa pensar, que li costa concentrar-se, que està ansiós i deprimit, però sense ser un ansiós depressiu amb un diagnòstic clar, i quan veiem malalts, molt obesos. L'obesitat, o sigui, no totes les obesitats tenen apnea, però n'hi ha molts, molts, molts d'obesos importants que tenen apnea.
El tema de la ronquera, sempre hi ha d'haver ronquera? És a dir, si la meva dona no em diu que jo ronco a la nit, puc estar tranquil?
Bueno, si la dona ho controla, sí, però hi ha molta gent que quan li preguntes si ronca... O sigui, davant d'una persona que sospites que té una apnea i li preguntes a la dona si ronca, et diu, és que jo dormo abans que ell,
clar.
Pleguem. Però sí, normalment sí. El ronquido no és imprescindible, però és molt important. De totes maneres, sense gent que et diu que no ronca massa, o gent que et diu, és que jo vic sol, però compleix molts dels altres criteris, s'ha de plantejar fer l'estudi.
Com ho estudiem, això?
Bueno, això ho
estudiem amb el senyor adormit, no?
Sí. O sigui, jo penso que davant d'aquesta situació un senyor o una senyora, que hi ha senyores i que, a més, les senyores toleren molt malament que els diguin que ronquin. No els hi agrada.
Bé, els tampoc... senyors és veritat que estan bastant acostumats amb això, eh? La ronquera sí, socialment no... està més acceptat que un senyor ronqui.
Sí, però sí, a les dones ens enfadem molt. No ens agrada que ens diguin que ronquem. És com de camioner, no queda bé. Llavors, aviam, quan nosaltres ens han dit tot això, ens hauríem d'adreçar al nostre metge de capçalera, explicar-li doncs, més o menys això, i sobretot també el metge de capçalera ja veurà que si hi ha pacients doncs, que tenen una hipertensió, ben tractada perquè porta els fàrmacs suficients, però molt mal controlada, una diabetes que no va bé, és obès... I moltes vegades s'hauria de plantejar, fer una mica d'història, inclús potser dir-li al familiar que vigili si ronca, si para de respirar. Llavors, qui ho estudia? Pues, normalment els pneumòlegs. D'on ens arriben els malalts? Una mica de tot arreu, del metge de capçalera, dels cardiòlegs, perquè de vegades fent holters o fent estudis d'arrítmies i tal, pensen que aquest malalt pot tindre un problema de son, de vegades del neuròleg. O sigui, una mica variat. Llavors, què fem els pneumòlegs quan ens arriba un malalt? Bueno, doncs fem una història clínica molt llarga, perquè és una cosa molt llarga, comptant que preguntem antecedents familiars, aviam si hi ha més gent a la família, antecedents laborals. És molt, molt important saber de què treballa una persona que pot estar afectada d'aquesta malaltia. Molt, molt cuidado...
Clar, el tema de que es va dormint durant el dia, oi?
Molt cuidado amb els que ens treballen amb màquines i sobretot amb els que ens condueixen vehicles. Ja no, ja, i sobretot vehicles públics. Se li ha de preguntar els hàbits tòxics, com el tabac, l'alcohol, algunes altres drogues, perquè això agreuja amb l'apnea. I llavors s'ha de fer un estudi del mateix. Els antecedents patològics, obès, hipertens, diabètic...
Tot això va associat a l'apnea del son? O sigui, forse seria la causa o conseqüència?
Aviam,
o una mica va lligat tot?
És una cosa multisistèmica, multifactorial, que s'assumen. O sigui, veiem gent prima, que aparentment no té cap arrítmia, que no és hipertens, i que no, però que diuen que ronca molt i li fas la prova i resulta i que té una apnea severa. I després hi ha algun obès mòrbid, pues que no, que no, que no, que no té la malaltia.
Que d'entrada diries aquest fijo...
Però bueno, és una suma de causes. Llavors fem una història, li preguntem això, les hores de son, si fa siesta, el tipus de com dorm, i llavors li passem una escala, que si ens dona temps al final us la puc passar més o menys, i després li fem totes les variants antipromètriques que ens ajuden molt, com és el pes, la talla, l'índex de massa corporal, li medim el coll i l'abdomen, perquè és molt important, perquè normalment són gent, doncs, a més d'obesa, amb predomini del diàmetre i amb colls molt curts, i mirem la pressió arterial. Li escoltem cardiorespiratòriament i ens mirem, doncs això, si ja veiem que té el tabic desviat. Es fa una valoració per part de l'otorrino, que ens aclara tot això que us deia al principi de com té la base de la llengua i aquestes coses, i si pensem que realment compleix els requisits, doncs l'enviem a demanar, li demanem una prova.
I aquesta prova és la famosa polisomnografia?
Aquesta prova és la famosa polisomnografia, que consisteix en fer una prova mentre dormim. Mentre dormim es mesura el traçat de l'electroencefalograma, l'electrocardiograma, es posen unes bandes al tòrax per mesurar els moviments respiratoris, es posa un pulsímetre per veure les desaturacions, de vegades una cànula per veure el flux d'aire que surt, i tot això es fa en horari nocturn.
És a dir, hem d'anar a dormir a l'hospital plens de cables per tot arreu.
Exactament. Curiosament, tothom diu no dormiré, però no crec que vinguin dos malalts en any que diguin que no han dormit.
De fet, si no dormen, no es pot fer la prova.
No, clar. Però tots dormen. Tots dormen. Tots. Es podria fer també una polisomnio domiciliària que porta menys cables, que és més senzilla, que nosaltres aquí no fem, perquè com que depenem de l'Arnau és molt complicat pels malalts... Ai, bueno, del Santa Maria, exactament. És molt complicat i només fem la polisomnio hospitalària.
Ingressada, ingressats. Sí. Ah. I els malalts s'han de preparar d'alguna manera?
No, els malalts...
Porten el pijama i...
Els malalts van amb el pijama, els estris de dormir, no han de prendre cafè ni alcohol i han de sopar dues hores abans. A part d'això, han de portar son.
O sigui, han d'anar amb ganes de dormir.
Sí, sí, han de portar son.
I sol durar tota la nit, al matí es desperten
sí,
i cap
a allà arriben allà a les quarts de 10 de la nit i allà a les 7, quarts de 8 del matí ja se'n poden tornar.
I llavors, i després suposo que hi ha una feina d'estudiar tots els paràmetres aquests durant tota la nit, clar.
Hi ha molta feina perquè això, doncs, hi ha vegades que el resultat ens tarda quasi un mes. O sigui que realment
clar,
és molt llarg.
Que realment hi ha feina de mirar-s'ho,
sí,
clar.
És molt llarg perquè hi ha molt traçat i és una feina llarga.
I és aquests índexs d'apnea i hipoapnea que llavors tens que anar mirant exactament quantes n'ha fent, si coincideix amb que baixa la saturació d'oxigen, etc.
Exacte.
Molt bé. I si el diagnòstic és de que realment tenim una apnea obstructiva de la son, com ho hem de tractar això?
Pues llavors li posem una màquina que es diu CPAP, que és una màquina que es posa quan te'n vas a dormir, va agafada amb unes cintes al cap, porta una mascareta nasal o, en alguns casos, nasovocal. O sigui, si hi ha algú que té el nas, per exemple, amb un tabic molt desviat i que realment no pot respirar pel nas, es posa una mascareta nasovocal i llavors respiren per la boca. Llavors, això té una determinada pressió d'aigua. Això genera, aquesta màquina, una pressió positiva, que és la que n'obliga a respirar. Aire ambient. Amb els malalts, que a més són uns bronquítics crònics, pot ser que necessitin un complement d'oxigen, però no n'hi ha gaires. Normalment és oxigen normal, aire.
Aire ambiental.
Aire ambiental.
O sigui, aquesta màquina, per entendre's, perquè ens entenguin els oients, el que fa és obrir aquesta via aèria, deixar que no es col·lapsi.
Ah, exacte.
De manera que no hi ha aquesta obstrucció i ells, una vegada ens fiquen la màquina, dormen com a beneïts tota la nit?
Bueno, aviam... Això és com tot. Hi ha gent que li pot costar una mica, que llavors se li aconsella pues, que la porti tot el rato que pugui, quan no pugui més, que se la tregui i continuï dormint. Normalment n'hi ha que se la posen el primer dia i no se la treuen mai més, n'hi ha que els hi costa una mica, però normalment amb el plaç d'un màxim dos mesos la majoria la porten. Jo tinc bastants pacients que diuen que si la Seguretat Social la deixés de pagar, se la pagarien de la seva butxaca.
O sigui que realment noten una milloria, eh?
No té res a veure. O sigui, a mi un senyor em va dir, no fa, bueno, potser sí que fa 7 o 8 anys, em va dir, he perdut 30 quilos i 30 anys, perquè em sento com 30 anys menys. que també havia fet molta dieta, clar, havia fet molt exercici, havia perdut 30 quilos, però diu, és una altra cosa.
Tots aquests símptomes que teníem de despertar, tot això desapareix?
Tot això desapareix.
Durant el dia estan descansats, millora també la pressió arterial i...
Sobretot, diu, amb la diabetes no queda tan clar, amb la pressió arterial segur. Hi ha malalts que estan prenent 3 fàrmacs i quan estan ben controlats passen a un. La pressió arterial es nota molt. Els avenços de les arrítmies es noten molt, i la qualitat de vida de la pacient, del pacient millora moltíssim.
Molt. Perquè ens entenguin els nostres oients, és una màquina molt gran, molt petita?
No, és una màquina...
Quin tamany té, aproximadament?
30 per 20, una cosa així, és com una maleta molt petita, o sigui, no arriba a ser ni un bolso gran, allà va recollit a l'aparell, que a més cada vegada fa menys soroll, i hi porta també els tubs i la mascareta. Va tot amb una caixeta. De fet, si aneu en viatges a agafar un avió, mireu-vos els executius, i n'hi ha molts que van amb una maleta que deu ser on porten els documents, i una altra maleta que segur que és la CPAP. Segur.
Molt bé. A part del tema del CPAP, tenim algunes altres mesures higièniques que ens puguin ajudar a dormir millor?
Sí, no? Si a més el malalt té una rinitis, que passa molt freqüent, és molt important tractar la rinitis, perquè per molt que li posem la màquina, si continua tinguent el nas tapat per la rinitis, doncs haurem de tractar la rinitis. Però bueno, si és una cosa tan senzilla com un tabic desviat, doncs hauríem de plantejar-nos operar el tabic.
Posar-lo recte.
I, clar, i si té uns pòlips, doncs treure'ls. L'altra cirurgia avui dia ja no es fa. I llavors el que sí que hi ha és unes altres mesures que són, que nosaltres diem, higiene de la son, i que vol dir, doncs això, no beure alcohol per sopar, sopar un parell d'hores abans, no prendre cafeïna ni coles, sopar moderadament, anar a dormir amb horaris regulars, perquè això ajuda molt. Aviam, no... Diuen no estar aixecat al llit, pues això, quan no em puc adormir, pues m'aixeco i me'n vaig a llegir, però no m'estic donant voltes al llit, posar-me nerviós, no agafar el llit per veure la tele i per llegir, sinó al llit per dormir, una habitació amb una temperatura adequada, sobretot no dormir panxa en l'aire, perquè en el moment que deixem de dormir panxa en l'aire es millora el ronquido, perquè agafem l'aire d'una altra manera i no es col·lapsa tant. És molt important no dormir boca en l'aire, intentar fer exercici regular, evidentment, si és un obès, pues,
posar-li
dieta, però jo sempre dic que a les amnèsies els hi millorarem i desapareixeran amb la màquina de CPAP, però molt pocs desapareixen perdent pes, però és molt difícil. I si hi ha una obesitat mòrbida, doncs ens hem de plantejar enviar-lo a un departament
per
fer cirurgia bariàtrica.
Què ens ha quedat al tinter, doctora Parramon? Què ens hem deixat?
Més que deixar, jo voldria dir que hi ha... Que el que voldria fer, perquè jo considero que és molt important que es porti el tractament, i ja hem dit tot el que hi ha, però jo el que voldria insistir molt és en els avantatges que té el fet de fer el tractament ben fet. O sigui, millora la pressió, desapareix el ronquido, amb la qual el company de llit està encantat, millora la diabetes... bona concentració, millora el risc cardiovascular, millora tota la qualitat de vida, millora la vida sexual, tant la impotència com el desig sexual, i després hi ha, sobretot, un risc, o sigui, disminueix molt el risc d'accidents, tant laborals com d'accidents de tràfic. Una cosa que jo voldria dir, la persona que s'ha dormit alguna vegada conduint i realment no va faltat de son, o sigui, no és allò d'ahir dormit 2 hores, jo crec que s'ha de posar en contacte amb el seu metge de capçalera i plantejar-s'ho, per almenys fer una història per veure si realment pot tindre la malaltia, perquè és molt, molt perillós. I explicar a la gent que porta la màquina, que s'hi condueix, quan li fan els permisos de conduir, teòricament i pràcticament ho ha de dir. I la veritat és que és pesat, perquè llavors aquesta gent no li renoven el permís de conduir tan sovint, li renoven no sé si és cada any o cada 2 anys. Sí. I llavors cada vegada que li renoven ha de vindre...
A fer l'informe.
A fer l'informe, que aviam, tot i que sembla un rotllo, a mi em sembla molt bé. Entre altres coses, perquè ho revisem, valorem si porta la màquina i fem una sèrie de coses.
Molt bé. Doncs se'ns tira el temps a sobre, ha estat un veritable plaer. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda aquí, doctora Parramon.
Gràcies a vosaltres.
La pregunta de l'oient.
Espai patrocinat per Cal Soldat.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Doncs seguim avançant amb el programa. Contestarem la pregunta de l'oient que ens ha fet arribar al Jesús Roig. Ens ha preguntat, què hauria de portar un usuari per ingressar en una residència? Doncs hem transmès aquesta pregunta a la Roser Julià, ja és la directora d'Infermeria i la supervisora de la unitat sociosanitària de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. Així doncs, Roser, què té que portar un usuari quan ingressa en una residència?
Hola, bona tarda. Contestant a la pregunta, diria que un usuari per entrar en una residència hauria de portar els estris de la higiene personal. Després és molt important també la roba que ha de portar, que li donarà prèviament un llistat la treballadora social. Hauria d'anar marcada tota per evitar que es puguin perdre. I després també és molt important algun objecte personal que fa que la persona que estigui a la residència en el període d'adaptació pugui trobar-se ben acollida amb coses personals que pot ser de la seva habitació, de casa seva, etc.
El Consell de Salut.
I per finalitzar, com a cada programa, el nostre senzill Consell de Salut. Aquesta secció patrocinada pels embotits Ubac d'Organyà. Avui la Montse ens ha preparat consells per als pacients que pateixen d'artrosis. Quan vulguis, Montse.
Eviti el sobrepès fent una dieta equilibrada. Faci exercici moderat almenys 3 cops per setmana, de 20 a 40 minuts al dia. Utilitza calor per alleugerir el dolor. Una manta elèctrica, una bossa d'aigua calenta, uns 10 minuts. O fred si hi ha inflamació, gel, aigua freda. Adopti la postura correcta, no estant massa temps de peu o en la mateixa posició. Dormi en llits durs i segui en cadires amb respatller alt. Faci servir calçat amb la sola gruixuda i amb talons de 3 o 4 centímetres màxim. Eviti sobrecarregar les articulacions portant pesos. Faci servir, si cal, elements d'ortopèdia com crosses o caminadors. Consulti el seu metge per prendre medicaments per a combatre el dolor o sobre altres tractaments com infiltracions i fisioteràpia. Tingui sempre una actitud positiva i pensi que tenint cura pot portar una vida normal, sense dolor i amb poques limitacions.
Doncs fins aquí hem arribat, amb aquest nou programa de la salut, Cosa de Tots. El programa de salut que fem des de la Seu d'Urgell, per a tota Catalunya, de fet, per a tot el món, si ens volen escoltar per internet. Recordin que tenim aquest sorteig de 2 entrades dobles per a Naturlàndia pendents de sortejar a l'últim programa de la temporada. I això ja es va tensant, cada vegada tenen menys possibilitats, és a dir, que espavilin. Com ho podem fer per participar? Doncs enviar-nos una pregunta de l'oient o enviar-nos algun suggeriment perquè nosaltres preparem un programa o preparem algun dels consells de salut. I això ho podem fer o bé a través del nostre telèfon al 93 409 27 77 o bé a través del mail consultasalut@radiostel.cat. Com sempre, agrair la col·laboració de la nostra productora, de la Montse Buera, i la inestimable tasca del nostre tècnic, de l'Àlex Alsina. Esperem que aquest programa hagi estat del seu interès, que hagi pogut respondre tots els dubtes sobre l'apnea de la son que tant i també ens ha explicat la doctora Parramon, i esperem trobar-los, com sempre, d'aquí 7 dies al mateix lloc de sempre. Des dels estudis de Ràdio Principat, des de la Seu d'Urgell, els desitgem una molt bona setmana. Com sempre, mengin sa, facin exercici. Recordin, la salut és cosa de tots. Ens trobem d'aquí 7 dies. Fins la setmana que ve. Passin una molt bona setmana.
Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no és per mi. Si m'heu conegut a mi, també coneixereu el meu Pare. Des d'ara ja el coneixeu i l'heu vist.
Joan 14, 6, 7.